daño, mi maldita suerte me dejó tenerte para darme cuenta que antes de empezar ya todo se acabó. Y ese juego idiota de querernos a escondidas, laberintos, sin salida, vale la pena.
Muy buen día.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
El Procicat s'ha reunit aquest matí i ha decidit que Catalunya no avanci de tram en el pla d'obertura progressiva d'activitats per l'empitjorament de les dades d'aquests últims dies.
Doncs és l'anunci, sens dubte, del dia. La consellera Alba Vergés explicant que dilluns vinent Catalunya no canviarà de fase la desescalada perquè ara com ara les dades no ho permeten. Avui, per tercer dia consecutiu, els indicadors han continuat a l'alça. La velocitat de propagació, la famosa R, ha pujat fins al 0,92 i el risc de rebrot s'ha incrementat en 7 punts, fins als 217. Les últimes 24 hores s'han declarat 1.614 nous casos i 27 morts. Però hi ha alguna dada que sí que baixa? Són els ingressos als hospitals. Ara hi ha gairebé 1.600 pacients per Covid. És dijous 3 de desembre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada. Un encara vinculat amb aquesta frenada del pla de desescalada és la situació dels centres comercials, que seguiran tancats, Núria de José.
Hauran d'esperar una setmana més com a mínim abans d'obrir les portes al 30% de l'aforament. Els companys de Radio Ciutat de Badalona ens oferiran les primeres reaccions.
Serà d'aquí uns minuts. Mentrestant, també dir-vos que els mestres es mobilitzen aquesta tarda per demanar més seguretat a escoles i instituts.
Consideren que les mesures anticovid a educació no són suficients i que les dades contradiuen el discurs del departament. Ho ha dit a la xarxa el portaveu d'USTEC, Xavier Díez.
I la Junta Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank ha beneït aquest migdia la fusió amb Bankia.
Aquest migdia hi han donat llum verda i ara només cal el vistiplau dels diferents reguladors que s'espera per la primavera. El resultat serà l'entitat líder a Espanya, que sumarà més de 660.000 milions d'euros en actius.
I avui, en clau cultural, hem de parlar del Premi Frederic Roda de Teatre, un guardó que cada any entreguen la Diputació de Barcelona i l'Agrupació Dramàtica Barcelonina.
Aquesta edició l'ha guanyat la dramaturga Sílvia Navarro pel text Negatius. El guardó està dotat amb 8.000 euros.
En esports, en bàsquet, avui la cita d'alt nivell és per l'Espart Girona a l'Eurolliga femenina.
El conjunt gironí, que suma una victòria després del primer compromís, jugarà contra l'Ekaterinburg Rusk en la segona jornada de la Champions femenina, que juga en format bombolla a Fontejau, però sense públic.
I fem un cop d'ull també en aquests moments a una altra informació important, que és el temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer el Manuel Álvarez. Bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Avui la jornada de moment és assolellada, però al llarg de la tarda aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans que, de fet, ja cap al vespre deixaran el cel força ennuvolat. Allà on la nuvolositat serà més abundant i compacta serà el vessant sud del Pirineu Occidental. Fins i tot de cara a la nit s'espera alguna precipitació feble amb una cota de neu que rondarà els 900 metres. Pel que fa a la temperatura, en general quedarà una miqueta més alta, tret de valors del sector, zones del sector de la costa central i la costa brava, on quedarà semblant o una miqueta més baixa. El vent s'anirà reforçant, vent de component oest que bufarà amb alguna ratxa forta, sobretot a zones elevades i a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Partell i la Núria de José, i coordinant la Marta Manyé. Us parlant a Morgades i Vall d'Osera, passant gairebé 4 minuts de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, l'evolució negativa de les dades que, atenció, paralitzarà el primer pas del pla de desescalada que estava previst, recordem-ho, per dilluns vinent. I és que la velocitat de propagació, la famosa R, ha pujat fins al 0,92. Recordem que el govern sempre havia dit que si estava per sobre del 0,90, doncs el pla podria frenar-se, com així ha passat. Pel que fa al risc de rebrot, les xifres també han pujat, dels 210 punts d'ahir als 217, i a les últimes 24 hores s'han declarat 1.614 nous casos i 27 morts. Hi ha gairebé 1.600 persones ingressades a l'hospital, 438 en estat greu a unitats de cures intensives. Aquest migdia, com dèiem, hi havia una roda de premsa del govern per oficialitzar aquesta frenada, també per parlar de l'operació sortida que s'espera per avui de cara al pont de la Puríssima. Mon Carvajal, bon dia, tu n'estàs pendent, què n'estan dient de tot plegat?
Bon dia, Anna. Doncs anem a pams. Primer, com deies, la velocitat de transmissió ha pujat de manera brusca en els últims 3 dies i se situa a 0,92 i llavors, per prudència i responsabilitat, han dit no es passarà de tram. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat compromís de tothom en mantenir les mesures de prevenció.
Sé que portem molt temps de pandèmia. De fet, portem mesos i hi ha molta fatiga. Però no ens podem ara relaxar, si no tiraríem per la borda aquest esforç que hem fet, que ens ha ajudat a doblegar aquesta segona onada i que ens ha permès doncs, baixar d'una situació molt, molt complicada, amb molts casos diaris, a la que estem avui. Hem de continuar conjurant-nos totes i tots per continuar salvant vides i aturar el virus.
El creixement sobtat de velocitat de transmissió l'atribueixen clarament a la reobertura d'alguns sectors com el de la restauració i a més mobilitat. Han dit que ja s'esperaven un repunt quan es van flexibilitzar aquestes mesures i es va permetre aquesta reobertura, però no tan ràpid. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que a més contagi, més malalts i més ocupació d'UCI. Per prudència, diu, cal aturar-se perquè el sistema podria col·lapsar i ser únicament per malalts de Covid.
Si ara tinguéssim una tercera onada o un rebrot molt important, si nosaltres partim en aquests moments de 438, 440 malalts i n'afegim 400 més en 2-3 setmanes, això voldria dir que els nostres centres no podrien d'alguna manera absorbir tot aquest creixement. És a dir, tornaríem a estar com a la primera onada, estaríem doncs convertint els hospitals en un hospital Covid. Des d'aquesta perspectiva és el que ens crida la prudència.
Argimon ha afegit que demà i demà passat la RT continuarà pujant. D'altra banda, Vergés crida les policies locals que facin complir les normatives. També Protecció Civil ha denunciat que ajuntaments i entitats pressionen per fer vida normal. El reclamen, per exemple, obrir pistes de gel o fer cavalcades de reis en format habitual. Delgado demana, si us plau, a tothom que no, que poques relacions socials i mantenir contacte només amb les persones habituals. El subdirector ha dit que el Consell serveix pel pont i pels propers dies perquè en 24 hores, com dèiem, ha canviat l'escenari totalment. Reclamen a tothom quedar-se a casa. Així doncs, Anna, Catalunya s'estanca en el tram 1 durant almenys 15 dies més. Ara bé, el pla de Nadal continua endavant. La consellera Vergés ha dit que podran haver trobades íntimes de 10 persones barrejant màxim dues bombolles. La compareixença continua, està parlant el doctor Argimon, el podem escoltar en directe.
Els diferents centres hospitalaris, també d'atenció primària, de l'Institut Català de la Salut i Joan 23 avui, aquest matí comentava això, després d'estar una setmana pràcticament en descens i sense ingressos, avui han ingressat a la guàrdia d'ahir, més ben dit 5 malalts, 2 a la UCI.
Per tant, doncs és Josep Maria Argimon en directe des d'aquesta roda de premsa parlant del cas concret de Tarragona, de l'Hospital Joan 23. Gràcies a Mon Carvajal, insistim en aquest que sens dubte és el titular del dia. Com dèiem, el govern paralitza el pas a la següent fase de la desescalada que es preveia, com dèiem, per dilluns vinent. Les desescalades de moment no ho permeten. Això implicarà que els grans centres comercials continuaran tancats com a mínim una setmana més. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens arriben les primeres reaccions. Susana Soldado Càliz, bon dia, et passem el relleu.
Des d'aquest centre comercial de Badalona defensen que mantenint les mateixes restriccions de les darreres dues setmanes, els contagis continuaran pujant i desconfien de la nova data proposada per obrir el 21 de desembre. Per al gerent del Màgic Badalona, Conrad Soler, en aquestes dues setmanes s'ha demostrat que els culpables de la propagació del virus no són els centres comercials, ja que és de les poques activitats que a dia d'avui estan tancades. L'escoltem.
Algú pot entendre que estan continuant les mesures que hem tingut 15 dies, que ha pujat la ràtio, la gent anant de pont, continuant tot el que s'ha fet fins ara, que ha pujat, això baixarà el dia 21. És que ja no hi ha Nadal, és que no ho tornarem a obrir fins al 2021, si és que obre algun comerciant.
Soler ha insistit en la discriminació que pateixen els centres comercials aquests dies respecte a les grans superfícies que estan obertes des del 23 de novembre i ha recordat que els espais com el Màgic fan doble control d'aforament, el d'accés al centre des del carrer i el que fa cada botiga de forma individual.
Crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona. Gràcies, Susana. Mentrestant, per intentar frenar l'avanç de la pandèmia, continuen els cribratges massius arreu del país. Aquest dijous ens fixem en els que estan fent a Sallent. Connectem amb els companys de Ràdio Sallent. Olga Gili, bon dia. Com va? Explica'ns-ho, sisplau.
El pavelló municipal Agustín Rueda és l'escenari que Salut ha triat per dur a terme el cribratge intensiu de Covid-19. Des de les 4 de 9 del matí fins als 8 del vespre, tothom qui ho vulgui, major de 16 anys, que no hagi passat la malaltia i sense símptomes, pot acostar-se al pavelló municipal per fer-se la prova sense cites prèvies. La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys i que no hagi passat la malaltia, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid TAR. Cal destacar més la importància de fer l'aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas. Aquest matí Sallent ja han passat nombroses persones per fer-se les proves i a la tarda se n'esperen moltes més.
Crònica des de Ràdio Sallent. Gràcies, Olga Gili. Encara en clau de pandèmia, hem de parlar d'aquestes protestes que avui es preveuen en el camp de l'educació, protestes per demanar més seguretat a les aules. Seran aquesta tarda a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume. La nostra companya Ana Ruiz ens ho amplia. Ana, bon dia, quan vulguis.
Sí, Anna, perquè Comissions Obreres es manté a favor de mantenir les aules obertes tot i les dificultats, però USTEC posa en dubte que les aules siguin segures. En declaracions a la xarxa, el portaveu d'USTEC, Xavier Díez, s'ha mostrat especialment beligerant.
És obvi que, malgrat el mantra o la propaganda del departament que les escoles són segures, l'única cosa que ha funcionat en el Departament d'Educació és el seu gabinet de comunicació tractant de fer veure a l'opinió pública que les coses són segures. Però la realitat és que no.
De la seva banda, el responsable d'Educació de Comissions Obreres, Manel Pulido, també en declaracions a la xarxa, considera que els esforços s'han de centrar en la taula de negociació per aconseguir un pacte social pel que fa a l'educació.
Aquesta tarda no acaba res ni comença res. Nosaltres portem pressionant el govern des del mes de maig, considerant que el govern, en general, no només el Departament d'Educació, s'havia d'asseure a la mesa del diàleg social.
També en clau educativa, Anna, avui comença el termini de la convocatòria d'ajuts pel sector de les extraescolars i el lleure educatiu. Les entitats i empreses tenen temps de presentar les seves sol·licituds fins al dia 11 de desembre.
Gràcies, Anna Ruiz. Deixem ja la pandèmia, ara sí, tot el que se'n deriva. Avui tenim una altra notícia important de l'àmbit econòmic, és aquesta Junta Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank, una junta que s'ha convocat per aprovar definitivament la fusió amb Bankia. La seguia la Montse Hidalgo. Montse, bon dia. Ja està fet això, no?
Bon dia. Fet, sí, per la majoria dels vots de l'accionariat, que no per unanimitat, el que suposa que només faltarà el vistiplau dels diferents reguladors perquè la nova CaixaBank sigui una realitat a la primavera. Una nova entitat líder a Espanya que sumarà més de 660.000 milions d'euros en actius, amb 20 milions de clients i un 25% de quota de mercat. Una nova CaixaBank que estarà presidida per l'home fort de Bankia, José Ignacio Goyri Golzarri. Per això l'actual president Jordi Gual ha aprofitat el que serà segur l'última intervenció com a número 1 per acomiadar-se visiblement emocionat.
Per part meva, continuaré contribuint en tot allò que estigui al meu abast per a servir a aquest gran projecte. I m'agradaria acabar aquestes paraules recordant una màxima del fundador de la Caixa, el senyor Francesc Moragas, que ell sempre va tenir molt present. Deia en Francesc Moragas: la feina al cap i la gent al cor.
Una junta on les intervencions han estat força crítiques, sobretot en aspectes com la participació del FROB, la catalanitat de la Caixa o la continuïtat del personal. Els sindicats han reclamat garanties per als 51.000 empleats que sumarà la fusió.
Gràcies, Montse Hidalgo. I en el capítol de la crònica política aquest dijous tenim un parell de coses a comentar. La primera, unes declaracions a la xarxa del president del PP de Catalunya. Ha parlat de la celebració o no de les eleccions el 14 de febrer. Per Alejandro Fernández, tot dependrà de les picabaralles entre Esquerra i Junts per Catalunya. I si es fan, demana, sobretot, seguretat.
Tenim la sensació que hi ha una nova baralla entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per la celebració o no de les eleccions el 14 de febrer. Se li va escapar a la senyora Budó, doncs, que no les volien fer el 14 de febrer. El que nosaltres volem és que hi hagin garanties democràtiques plenes. Es valori com les persones que en aquell moment puguin estar ingressades, doncs, puguin exercir el seu dret a vot. Hem de mirar també que els centres de votació estiguin ben ventilats, que es pugui garantir la infraestructura, doncs, perquè hi hagi una separació.
I encara en crònica política, abans dels titulars, a Madrid el Congrés dels Diputats avui acabava el tràmit dels pressupostos generals de l'Estat, si més no el que s'ha de fer en aquesta cambra on s'aproven per majoria. Després els comptes faran cap al Senat. N'està pendent la nostra companya Diana Bermejo. Diana, bon dia. Ja han acabat?
Bon dia, Anna. Doncs ha estat una votació llarga perquè es fa secció per secció, però sí, finalment la cambra baixa ha donat llum verd a uns pressupostos que, segons Unides Podemos, posen fi a la dictadura de l'austeritat amb un augment de la despesa pública de més del 50% i que pel PSOE s'ha qualificat com els més socials de la història i amb un dels majors suports. Escoltem el diputat Pablo Echenique d'Unides Podemos i Ariadna Lastra del PSOE.
Un aumento del 80% en investigación, un 22% en becas universitarias, un 30% en fomento del empleo, un 60% en lucha contra la pobreza infantil, un 70% en servicios sociales o un 157% en políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
Nos separa a veces casi todo, pero podemos ponernos de acuerdo en que la necesidad es lo contrario a la libertad. Y hoy debemos proteger a los desempleados, trabajadores, pensionistas, dependientes, niños y familias empobrecidas.
Els comptes a ulls del diputat Gabriel Rufián han millorat gràcies a Esquerra Republicana, aconseguint la fi del control de les finances catalanes, 100 milions d'euros per a la millora de Rodalies i més oxigen per als autònoms. Escoltem Gabriel Rufián.
Si el coste de todo esto es que nos llamen traidores, aquí estamos. Lo haríamos 450 veces más. Entre electoralismo o vida, siempre, siempre elegiremos vida.
El PDeCAT, que s'ha desmarcat de Junts en la votació, ha donat també suport als comptes, però ha exigit al govern el ple compliment i que s'aturi la situació de repressió que viu l'independentisme a Catalunya. Els pressupostos reben el no del PP, Vox i també de Ciutadans perquè, segons la seva portaveu Inés Arrimadas, són dolents i cronifiquen el deute públic.
Gràcies, Diana Bermejo. Passen gairebé 2 minuts del punt d'un quart de 3. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El govern frena la desescalada. Les dades no permeten canviar de fase dilluns, com estava previst.
Avui, per tercer dia consecutiu, els indicadors continuen a l'alça. La velocitat de propagació, la famosa R, ha pujat fins al 0,92 i el risc de rebrot s'ha incrementat 7 punts, fins als 217.
Els mestres es mobilitzen aquesta tarda per demanar més seguretat a les escoles i instituts.
Consideren que les mesures anti-Covid a educació no són suficients i que les dades contradiuen el discurs del departament. Ho ha dit a la xarxa el portaveu d'USTEC, Xavier Díez.
I la Junta Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank beneeix la fusió amb Bankia.
Aquest migdia li han donat llum verda i ara només cal el vistiplau dels diferents reguladors que s'espera per la primavera. El resultat serà l'entitat líder a Espanya que sumarà més de 660.000 milions d'euros en actius.
A CaixaBank, més de 5 milions d'il·lusions ja tenen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a posar en marxa aquell projecte, sí a comprar aquell regal i pagar-lo a poc, perquè a CaixaBank estar amb tu és dir sí a les teves il·lusions. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a l'Audiència Nacional Espanyola, on continua el judici pels atemptats de Barcelona i de Cambrils. Ahir escoltàvem els veïns d'Alcanar que van viure l'explosió de la casa on eren els terroristes i alguns van apuntar a la fugida d'una furgoneta. Doncs bé, avui era el torn dels pèrits que van treballar al xalet. Un dia més ens ho explica tot plegat la nostra experta en tribunals, la Marta Patricio. Marta, bon dia, quan vulguis.
Bon dia, doncs. Alguns dels perits forenses han explicat de quina manera es van anar fent els informes. A través de declaracions per videoconferència, els facultatius han determinat que les proves van determinar restes de 2 cadàvers i que d'aquestes només es va poder identificar el de Josep Alà. Segons els forenses que han declarat avui, no es va poder determinar en els seus informes que l'altre cos fos el de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati.
Dicen que lo que incorpora Mossos de Escuadra es dubitado, por tanto no se sabe de quién es, y ustedes tienen una muestra que no se sabe de quién es. Por tanto, la conclusión es que coinciden, pero no saben de quién es.
Decir de quién, a quién pertenecen, o sea, qué persona pertenecen. Coinciden, efectivamente, coinciden entre sí, pero no sabemos la identidad de la persona.
Avui també hem pogut escoltar el testimoni d'una víctima italiana de l'atemptat a la Rambla de Barcelona. Per videoconferència ha explicat que va ser molt dur i que els seus fills van veure morir el seu pare. Tot i que sí que ha rebut una indemnització, no ha estat reconeguda com a víctima del terrorisme.
Gràcies, Marta Patricio. Situem-nos tot seguit a Tortosa, en aquest cas per ocupar-nos de la troballa del cos d'un maqui que va ser assassinat als Reguers l'any 54 i que ara reclama el govern de l'Aragó. Es tracta de Francisco Serrano, company de La Pastora i que va morir durant l'assalt a una masia. Tots els detalls en connexió amb Ràdio Tortosa. Sara Hernández, bon dia, et passem el relleu.
Una setmana després d'iniciar l'excavació, una fossa ubicada al cementiri del Regués, s'han trobat les restes d'un individu que podrien ser del maqui aragonès Francisco Serrano, mort el 1954 en un assalt en una masia de la zona. El cos s'ha trobat sense taüt, boca terrosa i presenta un tret a la pelvis dreta, que coincideix amb l'autòpsia que es va practicar al cadàver del maqui el 1954. Tot apunta que l'individu recuperat seria el Rubio, però l'encreuament d'ADN amb el de la seva filla Lídia Serrano haurà de confirmar que es tracta de Francisco Serrano. La filla del Rubio, Lídia Serrano, de 84 anys, ha visitat aquest dijous els treballs a la fossa del cementiri. Visiblement emocionada, ha relatat que és un moment agredolç i per fi el podria enterrar al seu poble, a Castellote, al Terol.
Pues me siento muy bien y muy mal. Muy mal porque verlo al cabo de tantos años, verlo así, por otro sitio, muy satisfecha, muy bien. Pensar que me lo voy a ir al cabo de 66 años, podérmelo llevar.
La del cementiri del Regués és la 33ena fosa que s'obre gràcies al pla de foses de la Generalitat.
Gràcies, Sara, des de Ràdio Tortosa. Unes declaracions molt i molt emocionants. Tot seguit, crònica cultural. Aquest dijous l'obrim, us ho dèiem, amb el Premi Frederic Roda de Teatre, un guardó que cada any entreguen la Diputació de Barcelona i l'Agrupació Dramàtica Barcelonina. Aquest matí l'han fet públic i aquesta edició l'ha guanyada la dramaturga Sílvia Navarro pel text Negatius. Ens ho explica el nostre company Jordi Casino. Jordi, bon dia, com ha anat?
A més, enguany excepcionalment i amb la finalitat de donar suport al sector cultural que s'ha vist molt afectat pel context generat per la Covid-19, també s'ha lliurat un segon premi dotat amb 4.000 euros i que ha anat a parar a mans del també dramaturg José Ignacio Garzón amb l'obra Quan els llops s'udolen. Escoltem els dos guanyadors.
És una bombolla d'oxigen molt gran. Per sort una mica o per desgràcia, doncs les persones que ens dediquem alhora a la direcció, a la dramatúrgia, doncs aquest any no estem dirigint, o almenys jo no estic dirigint, però ens ha donat temps per poder escriure.
Hi ha dos mons, un món de la joventut, de les idees que jo tenia quan vaig començar a teatre, i hi ha un altre món, el de la maduresa, per dir-ho d'alguna manera, que és el que penso en aquests moments.
En el decurs de l'acte, el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Juan Carlos García Cañizares, ha reivindicat el paper de la cultura, sobretot ara en temps de pandèmia.
Doncs un paper molt important, sens dubte. Gràcies a Jordi Casino. Arribats a aquest punt, toca fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I per conèixer-la connectem amb el nostre company Eduard Cabré, que és qui en sap. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de bàsquet perquè l'Espart Girona té avui una cita de molt alt nivell a l'Eurolliga femenina. El conjunt gironí, que suma una victòria després del primer compromís en la fase de grups, juga aquest vespre a partir de les 8 davant del potent Ekaterinburg rus en la segona jornada de la Champions femenina, que juga en format bombolla a Fontajau, però sense públic. Des de Girona FM ens ho explica Andrea López.
No és la primera vegada que l'Espart Girona s'enfronta a l'equip rus a Fontajau. Ja ho va fer el 2015 amb el debut de les gironines a Eurolliga, liderades per Roberto Iníguez, i amb Chelsea Gray ja a la plantilla. Ara les russes arriben 5 anys després, havent-se proclamat campiones d'Eurolliga les darreres dues temporades. L'entrenador de l'Espart Girona, Alfred Julbe, reconeix que l'Ekaterinburg és un dels millors equips europeus i per això, més enllà de buscar la victòria, també han d'anar a aprendre.
El primer de tot, aprendre. Aprendre quan tens l'oportunitat de jugar amb els millors, amb els que estan catalogats els millors, hi ha una mentalitat que ha d'existir de veure què els ha portat, ja sigui individualment o col·lectivament a ser catalogats com els millors. Tenir sempre aquesta mentalitat per aprendre coses.
Demà les gironines tornen a tenir partit contra el Família Esquio, que disputaran avui la seva segona jornada a Fontejau contra el Riga.
I parlem de futbol perquè a segona A, el Sabadell, que està molt necessitat, juga a Tenerife a partir de les 7 de la tarda. Els arlequinats visiten les Illes Canàries amb l'obligació de puntuar després de dues derrotes consecutives. Els d'Antonio Hidalgo estan en zona de descens i han de sumar per agafar novament una ratxa positiva. També en futbol, el partit de segona B, que havien de jugar aquest diumenge a l'Hospitalet i l'Olot, queda suspens per casos de Covid-19 en el conjunt garrotxí. I en tenis de taula, el Girbau Vic s'estrena a la Champions femenina. Aquesta mateixa tarda, des de Ràdio Vic, ens ho explica Pep Portet.
El Girbau Vic Tenis Taula debuta a les 3 de la tarda a la Champions femenina de tenis taula. La competició es juga en format bombolla i sense públic a Linz, Àustria, fins al proper dimarts. Hi ha 11 equips repartits en 3 grups. Les biguetanes debutaran a les 3 davant el Linz, un dels grans favorits al títol, i amb poques opcions per Sofia Schwan, Gabriela Feher, Charlotte Carey i Noa Muñoz de poder guanyar. Demà el Girbau Vic s'enfrontarà al Budaörsi hongarès, l'equip més assequible, mentre que dissabte jugarà amb el Metz francès, quart cap de sèrie i un altre seriós aspirant al títol. El campió de cada grup passarà a la semifinal i els segons dels tres grups jugaran entre ells per definir el quart semifinalista. Des del Girbau Vic Tenis Taula es destaca ja com a fita el poder participar en aquesta competició, ja que les opcions de poder estar entre els dos primers de cada grup són gairebé nul·les.
I la policia municipal de Girona ha detingut el jugador d'handbol Pau Peira Chavarrías després de ser acusat d'assaltar un taxista a la capital del Gironès, tal i com avança el Punt Avui. Peira és un jugador català d'handbol jove de només 19 anys que després de formar part de l'equip B del Barça, a final de la passada temporada va fitxar pel Club Balonmano Santoña. I la tradicional cursa dels Nassos del 31 de desembre presenta novetats amb un circuit tancat pel litoral de Barcelona, totes les mesures sanitàries i només 1.000 participants en la cursa de 10 quilòmetres. La cursa s'ha presentat aquest migdia amb el gran objectiu de que la kenyana Helen Oribi, dos cops campiona mundial i subcampiona olímpica, intenti batre el rècord mundial dels 5 quilòmetres en ruta. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dijous. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:15. Fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. comunicació local.
Thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just a young, dumb and broke, but we still got love to give. While we're young, dumb, young, young, dumb and broke, young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid.
Thunder. És en marxa la campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99 per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69 i al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.
Escoltes Ràdio Sant Vicenç.